de la Mallorca profunda.
Cheers. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé de sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir. Le Paris pour un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret. Depuis 20 siècles, il est épris d'un prix de Saint-Louis. Ah, 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 ah.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Xiu Xiu, el xiu xiuig que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Encetam segona hora de Xiu Xiu i, com cada dilluns, toca posar-vos...
Coent, coent.
I avui, a Coent, coent, la generació més conservadora.
No sé a dónde voy. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una...
Aquesta cançó que una Maria Antònia fora de micro m'ha dit és bona.
M'ha sorprès.
És Si no estàs, del cantautor Íñigo Quintero. Va ser número 1 a les plataformes d'escolta de tot el món l'any 2023. És de Galícia, Íñigo, té 25 anys, és el segon de 9 germans i se declara a les entrevistes com a creent cristià practicant.
Sí, de fet, com ell, milers de joves arreu del món i a Espanya conformen, segons les dades, la generació més conservadora dels darrers temps. Se tracta de la coneguda generació Z, o el que és el mateix, nascuts entre el 97 i 2012.
Tu, Maria Antònia, quin any vas néixer, perdona?
Podem recordar que vaig néixer l'any 2002.
Per tant, tenim aquí una representant d'aquesta generació.
Mam, jo de moment no vull presentar res i el que us presentaré seran ses dades i després, amb el vostre permís, evidentment posaré la meva opinió sobre la taula.
Molt bé. Odio ser tu tamagotchi y morir casi a diario. Si elegiste tu cuidarme porque nunca me haces caso. Bajo cero mis niveles a más de 40 grados. Me congelo en tu bolsillo estando en pleno verano. No te pediré comida, solo que de vez en cuando me des un poco de amor, de ese desinteresado. Pero solo te das cuenta de que existo si me apago y las pilas me transforman en recuerdos pixelados. No soy tu puto tamagotchi. No soy tu puto tamagotchi. Ya no te brillan los ojos, será porque ya me tienes y que ya te has aburrido como si fuesen deberes. Sé que estás buscando algo, quizá el último modelo y en lugar de... Molt bé, necessitem dades que confirmin el titular que han donat. La generació Z és la més conservadora.
Correcte. A veure, Inés Mateu, no se tracta d'una qüestió política, que també, però el que parlarem avui és de xiu-xiu. De la generació Z té menys sexe que l'anterior.
Tu, és a dir, tu ets de la generació Z, recorda'm, no te faré preguntes.
Soc de la generació Z, però no contaré intimitats.
Acabes de dir que la teva generació té menys sexe que la generació anterior.
Que recorda'm que seria la millennial. És a dir, per exemple, 3 de cada 10 joves manifesten no haver tingut cap tipus de relació en el darrer any. És a dir, un 30%. I sí, tenim 16, és només un pic per setmana, en contra del que passava fa uns anys, que en tenien molt més. I això també pot dir que fugim del sexe esporàdic. M'encanta aquesta primera persona, com que me fic dins d'aquesta categoria. D'acord, fugim del sexe esporàdic i, segons els experts, tenim pànic a les aplicacions de cites com Tinder. Perquè abans triarem una relació sexual en solitari abans d'haver-nos desposar. Jo crec que és un poc aquesta reacció en el model preestablert, no? Cada generació trenca en l'anterior. Per tant, nosaltres, ni Tinder, ni pareix que el sexe tan casual.
Tu, i ja te puc demanar si estàs d'acord o no?
Te puc confirmar que d'entre el meu cercle més proper, les aplicacions per lligar digitals estan molt mal vistes. Ningú en té.
Primera prova! Són les 21.07, parlam de que la generació Z, és a dir, els nascuts entre el 97 i el 2012, són la generació més conservadora, el mancot. Pel que fa a les relacions,
exacte,
políticament hi ha un debat obert, diríem que sí, en principi, però avui parlem de xiu-xius, que és allò que ens agrada.
Per lo que fa a la qüestió de tenir més sexe o menys, en tenen menys que els millennials, i potser aquesta manera de trobar aquest tipus de trobades sexuals no és a través d'aplicacions digitals. Llavors, tot això que vos conto és una qüestió global i en sociologia ja ho han qualificat com un fenomen que de fet té nom, que se diu recessió sexual.
Recessió sexual.
Poco, no saben nada los datos.
Hola, xiu-xiu. La veritat és que sóc de ser conservador, no va gaire ni amb jo ni amb les persones que m'ajunt. I les relacions, òbviament, no són cap tipus d'excepció. Intento fer els meus cercles a base de persones comunicatives, obertes de ment i, si els hi vols dir així, deconstruïdes. Ara bé, he de dir que per jo, ara mateix, sí que prefereix una relació monògama i tancada, però sóc bastant conscient de que això és en gran part per culpa d'inseguretats i aquestes cosetes, perquè ara mateix estic un període un poquet mentalment dubitatiu, si li vols dir així. Què vull dir amb això d'ara mateix? Pues que mai diguis mai, no? I que si no és futur, acaba sorgint, xerrar amb la meva pare i resulta que tots estem d'acord amb obrir la relació, provar cosetes noves, pues, pam-bant, vull dir, cap problema. I en quant a relacions sexuals, pudor, massa greu, però cap. Mentre hi hagi comunicació, mentre hi hagi consentiment, tot pendins. Mai millor dit. Perdó. Gràcies.
Bon dia. Jo tinc 25 anys i fa 2 anys que estic en una relació tancada.
Moment, Andrea, podem un segon que hem de comentar aquest tot per endins.
Hem de comentar aquest àudio, per favor. Jo he agafat molt de punts perquè ha dit coses molt interessants. Primer de tot, ha utilitzat...
A veure, aquest oient de Menorca.
Aquest oient de Menorca ha comentat una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que és dir, s'ha parlat de construïdes. És a dir, és aquesta idea que tenim, aquesta generació, de construir certs rols de gèneres o certes idees. M'apareix molt bé que comenti que té relacions deconstruïdes, però un pensament que me preocupa, estimat Joel... Podem dir el seu nom?
Segur que sí.
Segur que sí, no direm aguinatges. És que parla de que vol una relació monògama i ho atribueix a inseguretats. Mira que deconstruït està aquesta persona. Vull dir, que atribueix la idea de voler monogàmia em pot ser una inseguretat, com qui diu...
Però això està molt bé, perquè realment qui opta després de la relació se troba amb un cúmul d'inseguretats que fan que aquell poliamorisme no funcioni. Per tant, té tota la lògica del món, sí. Allò que ha dit en Joel, que recordem, és d'aquesta generació que està fent precisament aquesta reflexió. No m'obriré en el poliamor si jo tinc les meves pròpies inseguretats. És que crec que la generació mos passen per davant en aquest sentit. És a dir, tenen més, o teniu més consciència emocional, és el
sí,
millor.
Totalment. Hi ha com un discurs terapèutic molt fort a la nostra generació, d'autoanàlisi.
Sí, eh? Tu ho sents així?
Sí, ho sent així. De fet, una persona que ara no sé citar va dir som una generació que... xerrant molt de com ho sentim i saben fer poques coses en ser mans. En canvi, els nostres pares, moltes coses saben fer en ser mans, però pot xerrar ells de sentiments.
Però això ho atribuiries, idò, que sou una, sou o som una generació de vidre? És a dir, que sou massa sensibles, que tot ho heu d'analitzar, que tot... Ai, me passa això, però deu ser per això. Ai, necessito anar a psicòleg, que està molt bé, eh? Per favor, no me malinterpreteu, però per a vegades sobrepensar o fer més gran allò que potser relativitzant aniria millor.
Sí, totalment d'acord. Crec que, de fet, s'ha xerrat molt d'aquest auge de les xarxes socials i de l'individualisme, d'aquest pensament també neoliberal de jo com me sent, jo posar límits, i definitivament en les relacions a una part superforta de jo i l'altre.
I en les relacions i en la col·lectivitat. Totalment. Que vivim en societat, no ho oblidem.
I també una part sexual, de dir jo com me sent, i a vegades sobreanalitzar certes situacions en aquesta clau, que està molt bé qüestionar-se les coses, però potser també hi ha un punt de sobreescalfament mental.
Molt bona reflexió per part de la generació Z. A veure què més diuen.
Bon dia. Jo tinc 25 anys i fa 2 anys que estic en una relació tancada i és com vull estar i estic a gust. I sobre les noves generacions i que necessiten un vincle més tancat i tal, crec que és més depèn de la personalitat de cada un, perquè en el meu redol de gent tinc persones que sí que és veri que necessiten tenir aquest vincle més sentimental o conèixer més a la persona per arribar a intimar, però sí que sé de gent que el que vol és algo d'un vespre i no sentir cap tipus de vincle amb aquesta persona. També és veritat que ara també estem un poc més conscienciats sobre les enfermedades de transmissió sexual i a lo millor és per això que ara ha canviat un poc la tendència, però igualment crec que hi ha un poc de tot, que no és que ara la gent s'hagi tornat més conservadora i pensi més en les relacions tancades i tal, sinó que hi ha un poc de tot, però sí que és veritat que com abans sí que hi havia més gent que volia reivindicar que existia parelles obertes, relacions de més de 2 persones, etc. Ara ja està més que reivindicat, de fet està normalitzat. I ara el que sorprèn més és que hi hagi gent en relació amb monògames, però jo crec que cada un ara és més lliure que mai de triar com vol tenir les relacions, i mentre les 2 parts estiguin d'acord, crec que no hi ha cap problema.
Molta saviesa, no? Per
molta
aquí.
Saviesa entre els joves de les Balears.
Sí, perquè, com dèiem, no van gens mal encaminats. Té sentit el que explicarem ara, perquè realment les dades que han presentat no tenen per què ser negatives, depèn de com se miri. De fet, hi ha alguns experts que coincideixen que les generacions anteriors en establir relacions monògames més primerenques tenien una major freqüència sexual. No obstant això, afegeixen que aquestes relacions estaven marcades per dinàmiques en les quals es desig masculí predominava. De fet, diuen, avui en dia la consciència sobre el consentiment i el plaer mutu és molt major, la qual cosa pot influir en la freqüència en la qual se mantenen aquestes relacions.
Per tant, hi ha aquí uns experts que diuen que no és que sigueu la generació més conservadora, sinó la millor ser més conscient.
Mm-hmm.
És a dir, teniu més consciència emocional i sexual. Ara aquesta oient parlava sobre les malalties de transmissió sexual.
Mm-hmm.
Llavors això vol dir que, com que sou més conscients, no en teniu tantes.
Podria ser.
Podria ser.
podria ser. De fet, també en relació a aquesta idea de la consciència de les relacions, també existeix el terme ara que se diu, que és responsabilitat afectiva.
Això ho han sentit molt darrerament.
I ha estat, és una paraula acunyada en aquesta generació. A mi a vegades me preocupa precisament que hagi d'existir aquesta paraula. És a dir, és superimportant identificar-la i necessitar-la, però que està dient que si no tens responsabilitat afectiva, aquests comportaments de relacions més esporàdiques que ets irresponsable. Tant per les malalties com per la part de gestió emocional.
Mira, jo, Maria Antònia, ma fill, de lo que digueu els joves de les Balears, aquesta generació, ma fill de vosaltres, per tant, anem a sentir-ne, a escoltar-ne.
Jo tinc 23 anys i troc que no es parla així. Hi ha una certa gent que sí que prefereix relacions monògames i tal, però no crec que estigui la gent tancada a relacions esporàdiques ni molt menys. Crec que hi ha molta llibertat sexual i la gent pot fer un poc el que vulgui.
Jo tinc 26 anys i tot depèn molt de qui estigui. És a dir, si jo tinc una relació tancada, sèria, amb una persona en la que vull un compromís, tinc una relació monògama i tancada. Però si estic soltera, evidentment, ni monogàmia, ni tancat, ni li tenc por ni vergonya a les relacions sexuals, són algo natural, és un acte de Déu.
Tenim titular, titular en aquest àudio darrer,
per favor,
d'aquest oient. El secte, el sexe és un acte de Déu, ha dit. És curiós perquè mentre parlàvem d'obertura, ella feia referència en aquesta obertura mental, que diguéssim, emocional.
I de cames, també.
Sí, i sexoafectiva. Ella també fa referència a Déu. Curiós, perquè realment encaixa amb tot això que estàvem explicant.
Les relacions sexuals són algo natural, és un acte de Déu.
Sí.
M'ha fet molta gràcia, aquesta frase.
Sí.
Gràcia no. M'ha produït interès.
M'ha fet reflexionar.
Sí, 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 mos ha posat reflexives.
Moltíssim. A veure, efectivament, quadra, perquè diuen que aquesta generació, a veure, espirituals o no, potser sí que som un poc més tiquismiquis. I si vienes a casa y escuchamos mis discos y te quedas un rato. Com dèiem, els joves potser som més tiquismiquis, perquè, per exemple, així com fa manco de 10 anys estava molt de moda això del poliamor, ara sí, tenien relacions que són monògames i la majoria consideram intercanviar segons quins missatges pot ser considerat una infidelitat. Així com va mencionar la periodista del New York Times, Natara Parker Pope, la generació Z es pren les relacions de forma més reflexiva. I afegeix que els fredins d'avui, oi, fredines, busquen aprendre tant com sigui possible sobre una parella potencial abans d'invertir-hi temps, energia i dobbers en el festeig. Tindran menys parelles al ral de la seva vida, però segurament també es divorciaran menys que els seus progenitors.
Interessant, no, Maria Antònia? Com penses d'això?
Trob que és molt optimista i m'agradaria pensar que estem amb lo cert. M'agradaria pensar-ho. Pot ser que són més reflexius per a tot aquest discurs de la teràpia, la reflexió i les emocions, i també per ser una generació que té molt poc temps.
Jo crec que no té tant a veure en la generació, sinó més bé, en el meu cas, té que veure en l'escola que vaig anar. Jo vaig anar a una escola que, evidentment, era de capellans, i a casa meva tampoc se xerrava molt de relacions sexuals ni de res de tot això. I crec que ara, que som més gran i me n'adon que realment tenim relacions sexuals, no és cap pecat i res de lo que m'han dit durant tota la vida o lo que m'han implantat i ja no, relacions sexuals, sinó amb el meu cos com a dona, però on havia de dur la falda, de l'uniforme i totes aquestes coses, crec que m'han afectat ara relacionar-me amb els atlots en aquest sentit. Però no crec que sigui perquè sigui generacional, sinó que més bé que les escoles encara, en aquell moment quan nosaltres anàvem a classe, en el meu cas, la meva escola, no ens educaven gens sexualment i això, evidentment, ha perjudicat la meva manera de relacionar-me.
És curiós perquè aquest àudio de na Teresa, que jo li he demanat perquè ella forma part de la generació Z, ella fa una reflexió que realment podria fer qualsevol persona de qualsevol edat, de qualsevol generació.
Totalment.
Això vol dir que hi ha dones atletes de la generació Z que encara han rebut aquests discursos masclistes, de la falda no se pot dur tan curta, les relacions sexuals són pecats, sí, i ella que té 20 i molt pocs anys.
Sí, i jo crec que potser un cert moment històric era molt evident, és a dir, de pecat, malament, però potser ara el que s'ha de construir són aquestes capes més sutils, o com a pots no creure en Déu i encara tenir pensaments, potser cristians, que poguessin dir. Llavors, aquesta sutilesa de que diu de tu.
Per què passa això, Maria Antònia?
Clar, molt fàcil. A veure, a banda dels discursos conservadors a la política i les plataformes digitals i els influenciadors, tenen un rol superimportant en la formació de valors i opinions polítiques de joves. De fet, ara estem veient que discursos conservadors, comunitats online d'homes joves, hi ha sensibilitat cap a llibertats d'expressió o identitat que, clar, se difonen molt ràpidament. With a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kind of homesick. Too much pressure. Parlam de Party in the USA, com diu na Miley Cyrus. Ara mateix la podem sentir. Perquè, de fet, he volgut recuperar el terme de la trad wife, que és una figura que s'ha fet viral recentment, que bàsicament trad wife ve de l'anglès traditional wife, és a dir, dona tradicional, dona referida a muller, i designa un estil de vida que promou la figura de l'esposa, que assumeix tots els rols domèstics tradicionals. És a dir, cuina, cuida casa seva, té la seva família, i sovint deixa de banda o redueix completament la seva carrera professional en favor de tot això.
És a dir, ser una trad wife està de moda.
Està de moda, i de fet s'ha posat de moda a USA, Estats Units. Aquest moviment ha agafat sobretot molta embranzida a xarxes socials com, per exemple, TikTok o YouTube. I, clar, a molt de vídeos s'etiqueten amb aquest contingut de hashtag tradwife, és a dir, amb aquesta icona etiqueta, no?
Sí, s'etiqueta.
S'etiqueta. I, bàsicament, és això, una lota ben pendinada, per exemple, se posen, com es diu, davantal, cuinant des de zero, ordenant casa seva, i com això, una estètica molt cuidada. I tots els vídeos solen començar amb frases de l'estil. Avui el meu home m'ha demanat que... O avui m'agrada preparar per la meva família X. I clar, sobretot inclouen això també, consells de neteja, decoració de sa casa, i tot plegat és una mena de com de performance, com d'espectacle d'aquesta mestressa de casa molt idealitzat. Just abans que te veig naixent flors,
margelides, roses i roselles. Clar, això me sona en Rorro, aquesta famosa influencer espanyola que li feia tot allò que li demanava en Pablo, el seu nòvio.
Exacte.
O ja Pablo le ha apetecido un sàndwich, va ser el primer vídeo que se va fer viral, perquè ella cuinava fins i tot el pa de Molo
des de
del sàndwich.
Exacte. En Rorro, que és el seu nom artístic, de fet, Rocío López Bueno, com tu dius, se va fer viral a TikTok per cuinar pel seu nòvio Pablo. Clar, tot va començar amb aquesta frase que tu dius. I lo curiós és que ella també té com aquesta actitud molt dolça, molt entregada. I, clar, això va generar molt de debat a les xarxes. Jo crec que també molts d'usuaris van sentir horror davant que aquesta tendència als Estats Units arribés fins a Espanya. Ara bé, ella ha dit moltes vegades a entrevistes que no se sent identificada amb aquest rol d'esposa tradicional i, de fet, diu que s'identifica com a feminista. I, de fet, ara té una plataforma de seguidors molt nombrosa, surt a la televisió, fins ara ha publicat un llibre de receptes, però, clar, això m'ho fa pensar de, que ella s'hi consideri o no, fa que contribuesqui en aquesta tendència de promocionar-se d'aquesta manera.
La qüestió és que ha tingut molt d'èxit.
Molt d'èxit.
Exacte.
Clar, no se sap si el seu èxit recau en sa crítica o en sa fascinació.
Jo crec que en sa fascinació.
Sí, ses dues coses a la vegada. Fins i tot la gent que consumeix aquest contingut com a de rabi.
Perquè
saps?
En sa crítica és que potser no... Fascinació o curiositat, però exacte. Crítica jo crec que no s'hi pot fer tant d'èxit com ella.
Exacte. El que et segur és que en tot cas, vulguis o no, el fet de que una lota s'estigui desvivint per el seu lot i cuidant-li, m'ho dona a entendre que és una vida supercentrada en això, en sa parella i sa casa. I clar, bàsicament és això. Ella ha agafat una posició ambigua al respecte d'aquesta nebulosa, perquè de fet ara fins i tot ja es paròdia d'ella mateixa.
Clar, ella no ho aclara, ella continua endavant.
Exacte.
Ho aclareix.
Llavors, és això, una figura que no s'ha posicionat molt, però definitivament s'ha fet molt viral. En tenim més, però, de dones icòniques, tradicionals, influencers espanyoles.
Despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal.
A veure, em sona Taburete.
Taburete per fer tribut a les figures que tenim de la família Pombo, que no Bombo.
Home, ses Maria Pombo.
Exacte, influenciadores molt conegudes a Espanya. És veritat que na Maria Pombo no penja vídeos ni de cuina, ni tant com aquesta vida domèstica així com na Roro, però sí que mostra una vida super centrada a la família, als fills i valors molt conservadors com pot ser el cristianisme. I clar, és això, el que la fa especialment tradicional és que hi ha expressat obertament la seva fe cristiana i això ho reflecteix també com viu la maternitat, el matrimoni i la seva visió de la vida. Així que és curiós perquè ella representa un tipus de tradicionalitat moderna on conviu la fe, la família, però a la vegada també l'ambició laboral. Perquè na Maria Pombo, per damunt d'això, té molt de dobbers i ve de com també aquesta mentalitat i discursos de dona empresària.
Per mi, tot es resumeix en la dona perfecta.
Perfecta.
D'avui en dia, saps? I és allò que aspiren les persones que la segueixen.
Exacte.
Les atletes.
I, de fet...
una... A tenir també l'home perfecte, la família perfecta, però també la treballadora perfecta.
Exacte, la carrera professional perfecta. I, finalment, de vora, na Maria Pombo i na Rorro han agafat també un home bastant tan conservador, que és una figura que crida molt l'atenció, com és en Llados, o sigui, en Amadeo Llados, que és un conegut influencer i coach de fitness.
En Llados diríem... Bé, és que no té paraules per aquest personatge.
Aquest home, sobretot podem dir que
és
un home que té molta notorietat per la seva imatge muscular, vida luxosa i missatges ambiciosos de sempre millorar, sempre progressar. I per lo que fa, clar, la seva visió de ses dones, molts dels seus comentaris i vídeos estan considerats molt polèmics. Per exemple, se va fer viral, tristament, per la frase de dir si la meva lota engreixa, la deix. Una frase que, clar, és terrible perquè mostra una concepció supertradicional d'aquestes exigències que ha de tenir el cos femení. També el que té molt curiós en Llados és que exhibeix les dones com si fossin part d'aquestes propietats. Fa un vídeo mostrant casa seva i s'atura un segon a mostrar la seva dona asseguda a la butaca. Com que diu una cosa més que m'adona estatus i èxit. O sigui, quasi que les dones estan molt lligades en això, en el seu capital eròtic, bàsicament. Llavors, bàsicament, destacar que de fet fa 100 dies va fer una publicació on va dir que gràcies a Jesús ara ell era un home que sí que se comprometia amb una sola dona i, paraules textuals, li era igual totes les altres dones del món que no fossin la seva dona, la seva mare i la seva germana. Després va comentaris apreciatius de coses que li podrien cridar l'atenció, com melones o labios grandes, però no li hacen nada, perquè ara és un home tan fort, gràcies a Déu, i està per damunt de tot. La pregunta és, Inés Mateu, què fem amb tot aquest berenar?
Jo no ho sé, jo aquesta persona l'eliminaria de xarxes perquè aquests comentaris fan divulgació, perquè és que ell divulga aquest missatge i té molt de més gràcies a que té molt de seguidors.
1,4 milions de seguidors.
Imagina't. Complicat, complicat. Ara passarem a la FM de IB3 a ràdio, així que donarem la benvinguda a qui s'incorpori. No me rayes, no me rayes. Aniré avisant-vos cada 4 hores. Ja m'he oblidat, em van a matar. Tampoc aniré a sopar, sorry. Estic fent-ho per mi. Ha estat un any molt dur. Per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense, jo ja no pense, jo ja no pense en tu. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Som aquí a IB3 Ràdio en directe, que fèiem xiu-xiu. Fins ara érem en el canal 2 d'IB3 Ràdio.
Així és, però no per això baixant el ritme.
Exacte. Lo que vos heu perdut. Lo que vos heu perdut...
Fan de futbol sala.
Escoltant l'Illes Balears Palma Futsal. No? Moltes gràcies per seguir aquí a IB3 Ràdio amb nosaltres. Ai, avui, 20 d'octubre, ha estat un dia que ara necessitem comentar-lo.
I de tres ràdio és humor.
Vale, jo crec que bé.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. I de tres ràdio, serveis informatius. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu.
Som molt a prop d'acabar aquest dilluns 20 d'octubre, mare meva, Maria Antònia.
I menys mal, no?
Tanta sort, perquè quin dilluns!
A veure, Inés, què ha estat? Perquè això sembla una pel·lícula de terror. Volies bunyols i no n'has trobat.
Pitjor que no trobar bunyols per les verges, que ja saben que és demà. Sinó que les darreres 24 hores han estat una distòpia, un somni estrany. Un malson del que millor despertar. Avui és 20 d'octubre, enmig del debat sobre la pujada de la quota d'autònoms, els autònoms han pagat el trimestre.
Atenció, valents autònoms de Balears. Ha arribat aquell moment temut, el que ningú vol, però tots han d'afrontar. El trimestre. Sí, amics, 3 mesos de feina, suor i factures per acabar passant un cap de setmana romàntic amb el teu gestor. Prepara't per a la gran batalla contra el model 303, el monstre de l'IVA i el seu fidel company, l'IRPF. Quan pensaves que ja ho tenies tot, Hisenda et diu hola des de les ombres amb una mirada freda i una calculadora a la mà. Aquest trimestre cap tiquet serà perdonat. Reuneix les teves factures en 100 d'Excel i resa tot el que sàpigues. I recorda, si plores, que sigui deduïble. Trimestre d'autònoms, la saga continua. I recorda, Hisenda som tots. Hisenda sempre guanya.
Quin anunci més fantàstic que mos ha deixat en Xavi Oliver abans de partir de vacances.
Increïble, molt cert el que ha dit.
L'anunci dels autònoms. Mira, jo crec que ha estat un autònom qui ha perpetuat el que ja es denomina com el robatori del segle.
Naturalment, parles del robatori del Louvre.
Efectivament. El que ja sabem, Maria Antònia.
Ja ho sabem. Quatre lladres han substret gran part de la col·lecció de joies de Napoleó III i l'emperadriu Eugènia, entre les quals hi havia un collar i unes arracades d'esmeraldes i una corona que li ha caigut pas camí, que ja està recuperada.
Sí, de fet, a cap de mirar la darrera hora d'aquest cas, i de moment no hi ha novetats. Vull dir que la darrera novetat és que els museus d'Itàlia, el govern, han desenvolupat corre cuita. Què passa?
Els governs d'Itàlia.
No, Itàlia. Sí. Itàlia ha desenvolupat a corre cuita un sistema de seguretat amb intel·ligència artificial perquè no ens hi passi com a França.
Ah, ja t'entenc.
Exacte, exacte. No hi ha cap darrera hora, però això mateix ha passat, ja ho sabeu. I això deia avui de matí Lorena Robredo, conservadora de museu, assessora del Ministeri de Cultura, i qui ha estat en el capdavant de la col·lecció del Palau Reial de Madrid en declaracions al dia.
Sí, yo creo que realmente el cine ha hecho mucho daño porque veía que empezabais con la sintonía de Misión Imposible y digo, está claro que es mucho más fácil. Louvre no parece ser, a la vista está, el museo, uno de los museos más seguros del mundo. Yo cuando he leído todo esto, porque he de decir que, aparte de que me dedico a ello, en lo personal todo el mundo de los robos de arte me fascina. Entonces, yo lo primero que pensaba es, primero, ¿cómo se tienen joyas en una vitrina que no sea de seguridad? Y luego, aparte, tan próxima al perímetro del edificio. Yo recuerdo cuando fui a conocer las joyas de la familia real británica que estaban en la Torre de Londres y en unas cámaras de seguridad con unas puertas de acero de un grosor de un brazo. Entonces, pienso que igual no estaban en las mejores condiciones. Lo que pasa que en Francia, como sucede en España, la cantidad de patrimonio es tan, afortunadamente, tan inconmensurable, es muy difícil tenerlo todo en las mejores condiciones, aunque se trabaja activamente por ello.
Jo diria que se faran pel·lícules i sèries sobre què fets, segur.
De ben segur. També en podríem fer una altra de pel·lícula sobre el misteri del dron no identificat que va comparèixer ahir cap vespre a l'aeroport de Palma.
Jo el que vaig veure és una parada com un microbús.
Caos en el trànsit aeri de Mallorca per mort de la presència d'un dron a les pistes de l'aeroport. Diverses aeronaus es van veure obligades a fer voltes durant més de mitja hora i 8 vols van ser desviats cap a Menorca, Eivissa o Barcelona. La Guàrdia Civil ha assumit la investigació per identificar l'aparell o el seu pilot.
Jo també acabo de mirar la darrera hora sobre el cas. Sí, sabem de qui era aquest dron, però no hi ha novetats. Això va passar ahir diumenge i, per tant, ja ha passat a la història la notícia d'avui, ha estat aquesta altra.
Amazon Web Service ha causat problemes a diverses plataformes i ha interromput, per exemple, el pagament en targeta a indrets com els aeroports gestionats per Aena. La caiguda del servei ha estat mundial.
Ai, les entitats bancàries més afectades han estat el BBVA i ING Direct. També hi ha hagut problemes temporals a ChatGPT i a les xarxes de Movistar i Orange, entre d'altres. La mateixa companyia Amazon ha registrat incidències a la plataforma Prime Video, és a dir, si heu volgut fer la migdiada d'avui, segurament haureu tingut problemes si utilitzeu aquesta plataforma i si utilitzeu una Alexa a casa vostra, segurament no vos haurà fet cas a l'hora d'encendre els llums. A Menorca, alguns comerços, benzineres i supermercats han alertat els clients que només acceptaven pagaments en efectiu.
Nen, qualcú té qualque aplicació d'aquestes modernes per prendre el mòbil per fer un clot?
Si això no és la fi del món, no sé què està passant. Banques.
I tu
bailando.
Tres ràdios, entreteniment.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol. Xiu, xiu.
Mocita, dame el clavel de tu boca. En eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré un cascabel, te lo prometo, mocita.
Ai, demà és el dia de les Verges. Això vol dir que avui, dissabte de les Verges, nit de serenates.
Clavelitos de mi corazón.
Serenates de ses tunes.
Ah, sí, i des tuneros, com per exemple Antoni Montaner Chango. Bon vespre.
Bon vespre. Tunero, no ho sé jo.
Ja, és que tenia dubtes. Bé, ara ho aclarirem. Pere Ruyán Moana, com anam?
Va bé, bon vespre.
Bon vespre. A veure, Chango, tu diu que no... Que tu no tunero tampoc.
Antítesi. De Setuna, jo i en Pere, que també cantam un grup plegat, quan agafam aquesta dinàmica és tot el contrari, perquè nosaltres som fent desastres musicals. No?
Però, Chango,
tu... Si de Setunera queda bé, i nosaltres som un tombat.
Clar, però, Toni, tu, per exemple, t'has animat qualque dissabte de les Verges a anar davall els balcons?
Ja ho crec. I sense ser dissabte de verge, en el moment que m'ho pegues a cantera.
Pere, a veure, mem, ses tunes, cada any me passa el mateix quan prepara aquest tema. No sé si són nostrades o no. No sé si hi ha tradició aquí de tunes.
Bueno, mem, aquí n'hi ha agudes de tunes a Mallorca i, per exemple, jo ara he demanat un poc a ties i concos i etcètera. Segurament com era el tema, i la meva tia m'ha explicat que les monges de la Caritat li varen muntar una tuna de nines per poder anar a cantar a la gent major. Per tant, cosa hi havia.
Clar.
Mira, però bueno, al final eren gent que s'ajuntaven perquè la tuna era més d'ambient universitari.
Exacte. Sí. Nosaltres hem fet les nostres investigacions, i és que Maria Antònia...
Així és, quan xerram de tuna, o també se li pot dir estudiantina.
Això és el que d'ara en Pere.
Mos remuntam, diuen, en el segle XIII, fins i tot, o XIV, i era l'origen que té aquesta tradició de grup d'estudiants que cantaven, eren bàsicament lots amb pocs recursos, però amb molt de talent musical. I, de fet, anaven en grup a cantar, a veure si podien guanyar-se col que sopa, o fins i tot pagar-se els estudis, de fet. I tenim aquesta part de xiu-xiu que mos agrada tant, que no només estava lligada en els estudis i a cantar i educar i bandúrries i totes aquestes coses, sinó que també era una tradició molt lligada a l'amor.
Oh!
I amb una serenata que li delata el seu amor, el dia de ses verges, els quintos del 906, la nit, ses guitarres i un avís. O baixes els bunyals i me dius que me vols, o canta
o baixes els bunyols o me dius com a vols,
sí,
diuen els amagats.
O cantant fins l'alba, que jo penso quin suplici allargar això fins que me diguis que t'estim, no? No sé què pensau, Pere i Toni.
Només tocant les mateixes 5 cançons cada vegada, perquè només se'n solien aprendre 4 o 5.
Exacte.
Que curiós.
Perquè, Toni, per exemple, tu quan has anat a cantar davall els balcons, que dius que improvises, però quins són els temacles que sones?
Jo... primer de tot, de baix al balcó no, perquè ara això és veritat que ho fan per festejar, però jo també ho faig per menjar, no?
com
aquests estudiants medievals que solien era guanyar 2 duros i un pot de menjar.
No han canviat tant les coses,
eh? Les vegades que ho he fet, mira tu si jo som poc, mira prim, que he començat una cançó i n'he acabat amb una altra que no tenia res a veure. Jo quan començo a cantar Clavelitos, llavors faig, ai, canta i no llores. I jo pensava, era de la tuna i se conec que no té res que veure, que són ranxeres mexicanes. Però me sonen per escudes, no sé què t'he de dir.
Bé, fan alegria.
Ara sí que veig que tenen molta història, molta tradició, això del segle XIII, així com van vestits, el vestit d'estudiant medieval, és una cosmovisió, això dels toneros, que mereix molt de respecte, més que els que nosaltres no només fem festa, nosaltres fem festa en qualsevol cosa, però ben que és una part més, de si fem un concert de 2 hores, això són 5 i anem millor des cada 10 minuts, m'entens?
Perquè, Toni, tu m'has dit, tenen els seus propis codis i cultura pròpia, aquests toneros, sabeu?
Sí, jo m'imagino que deuen ser quasi com a jugador de truc. Deuen aixecar una sèrie i ja deuen saber si han de tirar cap a una banda o cap a l'altra. És un estil diferent, igual que hi ha la rumba, hi ha reggae, hi ha rock, i són mons diferents quan te fiques dins el món de la música. I és una cosa de fer que no... Jo no entenc cap cultura, saps? El que tu dius, nosaltres ho fem per festa, nosaltres fem concerts molt desinhibit, improvisat, moltes festes particulars de pocs membres, que jo canviï les lletres. I en Pere també ho va fent, no, era Pere?
Bé, sí, perquè nosaltres més el rotllo d'esglosar i això, no tan relacionat amb la cultura de tuna, Però bueno...
Però que més t'han contat, Pere, quan tu m'has dit demanaré qualque cosa. És molt interessant, això, que hi va bueno, un grup de tunes, de nines.
Sí, perquè, això se sap, no?, que eren... La tradició era que la gent anava, els al·lots anaven a cantar en el balcó i sal al balcó i aquestes coses, i sortien les al·lotes que pretenien, no?, i se presentaven un poc així a la família, així la família podia pegar un pot de cop d'ull i a veure qui eren els joves del poble que feien el mos compre allà, i els joves del poble podien veure també que les al·lotes sortien en camieta. I clar, això eren només els homes que sortien a fer això, les al·lotes, entre cometes, el seu paper aquí era esperar a casa que te venguin a cantar.
Clar, era la manera de festejar d'aquell moment.
És. I, de fet...
I això, la monja, pues, amb un arrebato de que de tant en quant peguen i són necessaris, de dir, que punyeta, nosaltres també ho farem.
Molt bé.
I varen muntar una tuna femenina, i anaven a cantar però a la gent major i a l'hospital i això. Però en començar a fer fosca cadascú que sembla, perquè tu també me dius a la meva tia, home, tu volies esperar que te venguessin a cantar, no sabies si vendien a les 8 o a les 12.
Clar. I això era que comentàveu de així com van vestits i el traje que duen. De fet, hi ha constància històrica de que quan anaven a serenar aquestes al·lotes, se penjaven cintes per quantes al·lotes haguessin conquistat, com un poc un currículum amorós, i els qui duen més cintes era els qui més havia agradat, així és.
Vull dir, com que... D'aquí per mi que ve l'expressió.
Què dius, Toni?
Insistes que en què, segons el meu historiador preferit, que és el ChatGPT, l'origen inicial no era festejar. Era menjar i posar els estudis.
Sí.
Però clar, llavors, de bé anar cap a aquesta banda, i el que ha vingut després, en els segles posteriors, intues que és posterior tot això.
Clar.
Que és el que també li dona un toc divertit, evidentment. Però de tot, no era perquè no et podien fer res més.
Sí, sí, estudiants
perquè,
universitaris.
Un poc, era com cantar en el carrer, saps?
Sí.
Els que canten en el carrer, no? És que... se mou de la seva vida. Cerca un desmenjat que hi havia.
Eren els rockstars, saps? I com que eren els rockstars, potser podien anar penjant medalles i cintes. I era el rockstar de l'època.
Sí, és que...
Aquí va passar un procés un poc diferent, a l'inversa, i era que els joves de Soia sortien a cantar les serenates a cases al·lotes i acabaven que hi havia gent que els hi pagava perquè anessin a cantar a les seves al·lotes, com que diem, sense jo, que tanmateix no...
Veus?
He d'anar a fer els gans, no sé cantar. Anar a viure a altres i n'hi havien, no se guanyaven la vida, però...
Això, Pere, és un poc el que ens fan fer nosaltres ara, perquè la sorpresa... Festa de sorpresa, el que feim més, vine a cantar-li aquesta que li agradi, vinga, ja la mostra en sorpresa dos dies abans.
En el final és un poc l'ofici de músic que sempre ha estat allà i les necessitats bàsiques humanes, el menjar i l'amor.
Exacte. És que, de fet, els tunos, va haver un moment que se'ls va passar a dir sopistes, perquè realment el que era que menjaven sopa d'aquesta, que era el menjar més senzill que els hi podien oferir en aquests orígens històrics. Però entre... I de fet, se teoritza que potser diuen tunos, de passejar, de tunejar, i també menys si tenia res a veure en sa tonyina, i els pescadors de tonyina que vagaven per tot el Mediterrani. És a dir, que són músics i rodamons, que és un esperit xulíssim.
Bàsicament el que són en Toni i en Pere.
Sí, rodamons.
Exacte. Escolta, Toni, però jo sé que vareu fer un intent de crear un grup de tuna. Com fasseu?
Sí, no, és que jo voldria aprofitar aquesta entrevista per fer propaganda, t'explico per què. En el moment que mos contractin per fer una tuna, la creem. Ja tenim el nom. El nom el va treure en Jeroni Rullant. No és vera, Pere?
No ho sé, però Tonight és que...
Exacte.
És fantàstic. Tonight. Fantàstic.
Tonight.
Des d'aquí una petició...
Li donàvem una part moderna, així, en anglès, que ja Pantura li haurien de posar en xino per fer-ho més modern, però... Però nosaltres encara som del segle XX, i posar-li així Tonight, que era més disco.
Exacte.
Definitivament.
No. I això, ja ho sabeu, si no vosaltres mateixos, i després venim a cantar, por dinero baila el perro... I
no, jo, però enguany perquè mos ha atropellat un poc tuna. Els temps, però l'any que ve veniu aquí xiu-xiu, Tuna Tonight.
Però una pregunta, sí. Tuna Tonight...
Si quedem d'acord...
Sí. Sí, sí.
Si quedem d'acord, heu de... I venim a cantar, ha de babunyols i vidols.
Per descomptat.
Se fan les coses quan toca, també.
Per descomptat.
I Tuna Tonight, anireu vestits tradicionals del 1800 universitaris o teniu pensats la vostra indumentària?
Sí.
Com anireu?
Sí, jo des de 16 anys el guard per si cal que és una tuna. És del meu taratatatarabuelo, que ja era tunero.
Ah, mira.
No, sobretot si venim a la ràdio, hem de venir que se m'ho vegi bé i ben curiosos que tot el seu dient sí, vegi que anem ben a les glats.
Home, clar que sí.
Haureu de fer un pot de vídeo, si no, direu que hi anem i ja de qualsevol manera.
Escolta, si voleu venir demà, vos vaig amb ganes, estàu convidats. Vaig ben seriosament.
Un pot més prep, però, que si no en aquesta hora jo...
Demà al Manco menjareu bunyol, supòs, no? Pere, per exemple?
Jo vull pensar que sí. Que encara hi ha un parell de cases, un parell de gent que em fa, treuen allà la frigidora de fora i tot el carrer em fa olor. Uh-huh. De petit, com que vaig agafar dos empatxos de bunyols i va un parell d'any que no podia viure durant una setmana perquè tot fa olor de fritanga. Però me n'he recuperat i ara ja som un home quasi decent, són de 95 quilos, i m'agrada molt menjar bunyols.
Idò, ben a gust que ens en menjareu demà. Toni, tu menjaràs?
Jo basta que vaig, l'escut de bunyola, ja n'hi ha 5.
A veure.
Me conformo amb un, que de fet se van posar bunyoles escut de bunyola perquè se pensaven que bunyola venia de bunyol, però nada más lejos de la realitat.
Exacte, és així. Bé, idò, Pere Rullan, Moana i Toni Montaner Chango, moltes gràcies, ja quedarem d'acord. Però és Tuna Tonight. Gràcies, una ferrada forta.
Aquell escenari on s'aprenien sa vida germans d'idèntica sang. I aquella serenata que li cantava seu estimat ressona dins el cap de la vella Marta en obrir sa carta d'ara un soldat. Si me quieres escribir...
Per favor, no sabia que negats tinguessin una tuna?
No és una tuna, això, Inés Mateu, no te confonguis. Narra la història d'amor que va començar perquè ell li va anar a cantar una cançó d'amor i de bunyols. No sona així una tuna.
Un vespre com avui.
Aquesta cançó a mi me posa la pell de gallina, he de confessar. Però tant de xerrar de tunes, origen històric i no històric, t'agradaria saber com sona una tuna actualment?
Per favor, avui vespre, com sonarà una tuna allà on soni?
Mira, anem a escoltar l'Universitat de València, que recordem que són agrupacions musicals actualment institucionalitzades i universitàries i molt concretes de certes facultats, com per exemple Medicina o Filosofia.
Què dius?
Sí.
Estudiants de Medicina o Filosofia...
O Enginyeria, també.
O Enginyeria, que conformen grups de tunes.
Exacte.
Com en el segle XIII.
Exacte.
Jo vull un estudiant d'enginyeria, si pot ser, que me canti una serenata avui vespre. I que soni, l'escoltam.
Que soni així.
La Tuna de Ciències de València.
Señores,
quiero brindar por los años que han pasado, con las coplas que he cantado y las que faltan por cantar. Parece que fue...
Jo no sé si ara he canviat d'idea.
Ho coneixem, Clavelitos.
Altres propostes. Altres propostes. Actuals.
Altres flors.
Maria Antònia.
Aquestes cançons fan ganes de ballar ferrats.
Efectivament, estic molt d'acord. I que bona, canti moltíssims. Avui vespre i tot l'any, serenates d'amor aquí, estimeu. Fins aquí el xiu-xiu número 248. En Andrea Sánchez en el control tècnic. A vosaltres, moltes, moltes gràcies per ser-hi. Tornant demà, aquí puntuals. Demà sí, a CFM Divetra Ràdio. Gràcies.
I sa abuela, que sa cançó era molt guapa, que no s'estranya que t'hagis emocionat.
No, era molt guapa.